se'ns diu que ja som Nadal, quan tots sabem que encara hi queden unes setmanes, un temps propicis per compartir el temps d'advent. Aquí, als migdies de Cope Menorca, començam un nou programa del Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès en Marc Florit, na Neus Pons, na Sonia Febrer, en Toni Follana i en control en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta setmanalment tota l'actualitat de la nostra Església menorquina.
En unes xerrades a Mo a Ciutadella s'ha presentat el que és la nova Acció Catòlica, una manera nova i actual de formar totes les edats en la militància cristiana.
En l'entrevista i a les activitats del programa d'avui, els explicarem la manera d'actuar i de funcionar d'aquesta nova manera d'anunciar l'Evangeli.
Comencem, idò, en l'Evangeli d'aquest diumenge, que és segons Sant Lluc.
L'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho eren de Bilena. Durant el pontificat d'Annàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu en el desert i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia allò que hi ha escrit en el llibre del profeta Isaïes. Una veu crida en el desert, obriu una ruta al Senyor, aplanau-li el camí, s'alçaran les fondalades i abaixaran les muntanyes i els turons. La serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall. Tothom veurà la salvació de Déu.
L'Evangeli de Sant Lluc ens emmarca la missió de Joan Baptista i la de Jesús en les realitats històriques i geogràfiques de la Palestina del segle I. Però la seva mirada ens porta cap al desert, on, recordant l'antiga profecia d'Isaïes, s'obrirà un camí de salvació transformador de les persones i de la creació. Ara, novament, una veu crida en el desert. En moments i situacions diferents, hi ha la mateixa crida a l'experiència de la proximitat i fidelitat de Déu que demana la resposta de la conversió. El temps d'Advent ens crida a viure una experiència semblant a la d'aquella gent que s'acostava a Joan en el desert. Crida a ser testimonis d'esperança en la trajectòria incerta del nostre món. Crida a descobrir la proximitat de Déu en el dia a dia de la nostra vida i de les persones que ens envolten. Crida a deixar que el perdó i la misericòrdia de Déu purifiquin i converteixin el nostre cor i les nostres maneres de pensar, valorar i actuar. Crida a prendre consciència que el Salvador que esperem és salvació per a tothom.
I ara continuem i els hi volem explicar les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats aquí a Menorca.
En primer lloc, en Diego Dubon ens informa de la celebració dels 800 anys de presència de l'Ordre Franciscà Secular a Menorca.
El dia de Santa Isabel d'Hongria, patrona de l'Ordre Franciscà Secular, les terciàries de Maó van celebrar el 8è centenari de la fundació del seu ordre. Per aquest motiu, una comissió de la família franciscana de Mallorca va participar a l'acció de gràcies. El grup va visitar el santuari de la Mare Déu del Toro i també Ferreries per fer memòria del beat franciscà caputxí Àngel de Ferreries i venerar el sepulcre del beat Joan Huguet. Al capvespre es va celebrar la solemne missa d'acció de gràcies en el monestir de les concepcionistes franciscanes presidida per mossèn Llorenç Sales, rector de la parròquia de Sant Francesc i del Carme de Maó, i assistent espiritual de les terciàries de Maó. Van concelebrar diversos franciscans vinguts de Mallorca, entre els quals Fra Jaume Puigcerver, assistent provincial de l'Orde Franciscà Secular de Balears i alguns caputxins.
A continuació, és en Sebastià Taltavull qui ens aporta la informació del curs de comunicació a les xarxes dirigit als laics.
Durant aquest mes de novembre, l'equip de comunicació del Bisbat de Menorca ha ofert un curs de comunicació per a les xarxes socials, dirigit als laics membres dels secretariats, àrees, entitats diocesanes i parròquies de la diòcesi menorquina. L'objectiu ha estat, d'una banda, donar a conèixer unes pautes essencials per un bon ús de les xarxes socials i, d'altra banda, els fidels laics a estar presents d'una forma activa en el món digital. Les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter, entre altres, són molt útils per anunciar l'Evangeli, estar informats del que és i es fa a l'Església Menorquina. Aquest curs de comunicació, impartit a la parròquia Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella i a l'edifici Calàbria de Maó, ha comptat amb un gran nombre de participants. Aquests dies, el Gabinet de Comunicació està avaluant la valoració personal de cada assistent i es planteja organitzar un segon curs per aprofundir en coneixements sobre les xarxes socials.
Per acabar, escoltam en la veu de Navero Moll els detalls de la presentació del programa d'Acció Catòlica a Menorca.
La setmana passada vam comptar amb la presència a Menorca de tres membres de l'equip que coordina l'Associació de Laics Acción Catòlica General: Eva Fernández Mateo, Angelines Morales Fernández i el prevere conciliari José Antonio Cano Cano. Van dirigir la formació permanent dels preveres i també van oferir unes conferències a Mo i a Ciutadella sobre el protagonisme dels laics en una església en sortida. En aquest sentit, els ponents van presentar el projecte d'Acció Catòlica, un programa il·lusionant i renovador al servei de les parròquies. Van destacar la importància d'articular grups de vida parroquial per a cada grup d'edat, fiets, joves i adults, que incloguin tant el primer anunci com la vivència i la maduració de la fe en cada etapa de la vida. També van animar a organitzar grups de caràcter interparroquial que incloguin les àrees com Càritas, la família, el primer anunci, salut i gent gran i cultura, per a viure la fe en comunitat i que ajudin els cristians a ser deixebles missioners sortint fora a anunciar als altres l'amor infinit de Jesús.
En Lluís Guitarra, aquest cantant que ens presenta unes cançons amb un missatge reivindicatiu, ens ofereix ara la seva cançó, Quién.
¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta esperanza. ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas?
A continuació escoltarem l'entrevista que han fet a Angelines Morales, responsable del sector d'adults d'Acció Catòlica General.
Durante esta semana ha habido unos días de formación dirigidas al presbiterio de Menorca y también con unas charlas a los seglares sobre el tema de la acción católica en general en España. Han ayudado a la reflexión Angelines Morales Fernández, que es de la acción católica de adultos. Para que nos hablen de lo que es la acción católica, estaremos hablando ahora con ella, para que nos explique los detalles. Primeramente le preguntamos a Angelines, ¿qué es la Acción Católica General?
Hola, buenas. La Acción Católica General es una asociación laical creada por la propia Iglesia para la evangelización. Está inserta en las parroquias y ese es su ámbito principal de se vive esta asociación.
¿Cuál es la tarea de la Acción Católica?
La tarea de la Acción Católica General, pues, es la misma de la propia Iglesia, es la evangelización.
Pero ¿tendrá una manera específica de explicando y desarrollando la anunciación del Evangelio?
Bueno, pues tiene, la verdad que cuenta con distintas herramientas, desde los itinerarios formativos, la metodología del ver, jugar y actuar, el proyecto personal de vida cristiana.
Cuando hablamos de la Acción Católica, nos viene a la memoria algo pasado. Ahora, cuando se vuelve a hablar de la Acción Católica, que se supone que habrá habido alguna renovación, ¿cuáles serían las características principales?
Pues sí, desde el 2009 se configura una nueva Acción Católica General, renovada, y bueno, donde uno de los principales hechos es que se fusionan pues los tres sectores, ¿no? Antes caminaban de manera independiente, por un lado los niños, los jóvenes y los adultos, y con nuestra nueva Acción Católica General pues se concibe como una misma asociación que trabaja los tres ámbitos, para que se pueda dar de una manera natural en los procesos para toda la vida.
¿Desde dónde se va realizando estos procesos y esta manera de evangelizar?
Bueno, principalmente, como he dicho antes, pues el ámbito natural es la parroquia, ¿no? La Acción Católica General también se entiende desde el carácter diocesano, ¿no? Ya que de alguna manera pues hace suyo los planes pastorales diocesanos.
Y habéis hablado bastante de procesos. ¿Qué entendemos por un proceso dentro de la Acción Católica?
El proceso que la persona viviendo en su vida en tanto en cuanto se va encontrando con el Señor, ¿no? Y también va madurando y en edad y en proceso de fe, ¿no?
Y entendemos, por tanto, que según nos habéis explicado, que el proceso se inicia cuando uno descubre a Jesús. ¿Cuáles serían las pautas?
Bueno, hay personas que llevan toda la vida en la parroquia, ¿no? Entonces ha habido pues como un proceso muy poquito a poco natural, pues de crecimiento. Los niños, que hay niños que llegan a ser adultos y que siempre han estado en el ámbito eclesial, ¿no? Pero después hay otras personas que se encuentran con Cristo pues en la juventud o en la adultez. Y a veces pues por un primer encuentro, ¿no? Un primer anuncio que puede venir pues desde muchos ámbitos, ¿no? Desde el conocer a alguien, del tú a tú, o desde alguna de las herramientas propias del primer anuncio que está poniendo en marcha ahora la Iglesia. La Acción Católica General lo que pretende es acompañar esos procesos que se dan en la persona de encuentro, de conversión, de discipulado, de formación. incluso hasta que algunos de ellos, pues, del asociacionismo y también de cómo vivir esa transformación de su vida en el ámbito en el que se encuentra, tanto de la familia, el trabajo, la política, el barrio, ¿no?
Cuando hablamos de proceso, también podíamos hablar de itinerarios formativos. No sé si es tu especialidad o no, pero habéis hablado de varios, digamos, aspectos del itinerario por etapas. ¿Qué etapas serían las principales que descubrís?
Bueno, nosotros tenemos de alguna manera diferenciadas tres sectores, ¿no? El sector de infancia, que se daría respuesta desde el Catecismo Jesús es el Señor y Testigos del Señor. Después pasaríamos al sector de jóvenes, donde pues se utiliza un material específico apoyado por el Catecismo Yucat. Y bueno, ya en el sector de adultos, pues el Catecismo de la Iglesia, ¿no? Para ello también pues tenemos material formativo específico para aquellas personas que se inician, que lo llamamos para empezar a caminar, de jóvenes o de adultos, y a continuación pues también tenemos el Haciendo Caminos, de jóvenes y de adultos. En adultos, para aquellos que pues ya llevan tiempo participando de equipos de vida, está por supuesto el itinerario de formación cristiana para adultos, el IFCA, de la Conferencia Episcopal Española.
Por tanto, ¿tú por qué nos animarías a que en Menorca intentásemos entrar dentro de este itinerario formativo de la acción católica? ¿Por qué nos animarías?
Bueno, pues principalmente os animaría porque creemos firmemente que los adultos también tenemos que tener nuestro espacio para compartir, para crecer en el binomio fe-vida y para seguir profundizando, ¿no? Y esto no acaba, ¿no? Eso que decimos de un itinerario para toda la vida. No podemos pensar que los adultos ya no hemos encontrado con el Señor, ya tenemos toda la formación necesaria y ya no necesitamos más de seguir formándonos y seguir compartiendo, ¿no? Después también la riqueza que nos brinda el tener un equipo de vida, una comunidad con la que compartir pues en profundidad algo tan personal como es la fe, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Angelines, por darnos a conocer un poco lo que es la acción católica de adultos, la acción católica en general, que nos anima a conocer, orar, celebrar y vivir la fe. Y eso para mí es algo importante. No sé si querías tú decir algunas palabras finales.
Pues nada, que adelante, que es algo que podemos implantar de manera fácil en la parroquia, que la parroquia cambia por completo cuando los laicos nos configuramos en equipos de vida y que, bueno, y que es una respuesta a lo que la Iglesia necesita hoy en día, ¿no? Que estamos convencidos de ello.
Pues muchas gracias.
També en la veu d'en Lluís Guitarra, escoltam ara 20 anys.
Me despierto sonriendo el nuevo día, imaginando la felicidad. Me cuesta abandonar mis blandas perspectivas, cambiar sueños por realidad. Deduzco de la prisa algún pretexto. Menudo soy yo para disculpar, tratándose de otro siempre estoy dispuesto, y eso preocupa a mis papás. Es que no piensas en tu porvenir, me dicen con gran seriedad. Todo está bien, pero ahora debes escuchar. Nada es tan fácil como tú lo ves. Te puedes fiar. Son 20 años, va siendo hora de cambiar. Canta, reza, llama cuando tengas tiempo, pero no te olvides nunca ni en ningún momento que la vida es un combate que debes ganar. Y aunque no te guste, tendrás que luchar.
Avui, 3 de desembre, celebrem la festa de Sant Francesc Xavier, patró de les missions. Ara els hi explicam qui va ser aquest gran sant.
Sant Francesc Xavier nascut a Navarra el 1506, es va convertir al cristianisme a París gràcies a Sant Ignasi de Loyola i va ser un dels fundadors de la Companyia de Jesús. El 1537 va ser ordenat prevere. El 1541, Francesc Xavier va començar l'etapa més important de la seva vida, la de ser missioner. Va emprendre un viatge cap a les Índies i va portar la llum de la fe a països com el Japó i Xina. Durant el 1544 va realitzar més de 20 viatges d'evangelització per la zona d'Àsia. Les seves cartes i reflexions interessen per a conèixer tant la història del cristianisme com els primers contactes d'Europa amb l'extrem orient. Va morir molt jove, als 46 anys, un 3 de desembre de 1552. Va rebre el sobrenom d'Apòstol de les Índies.
Conscients que volen saber les activitats que es faran els propers dies, ara els hi explicam el que tenim anotat aquí a la nostra agenda. Pregària d'Advent a la catedral.
Avui, divendres capvespre, pregària d'Advent a les 20 hores a la catedral de Menorca.
Pregària contemplativa a Santa Clara.
Demà dissabte, pregària contemplativa a les 18 hores al monestir de Santa Clara.
Solemnitat de la Immaculada Concepció, celebració el primer de tot a Mó.
Serà a la parròquia de la Concepció dimarts 7 de desembre a les 20:15, vigília de pregària, i dimecres 8 de desembre, missa solemne a les 12 hores.
I a Ciutadella?
Dimecres 8 de desembre, missa arxiprestal presidida pel bisbe Francesc a les 12 hores a la catedral de Menorca.
Festa del Predor.
Serà el proper dimecres 8 de desembre a les 17 hores a la parròquia de Sant Antoni i Maria Claret a Ciutadella.
Diàleg amb el bisbe a Ciutadella.
Serà el proper divendres 10 de desembre a les 20:15 hores a l'espai Bisbe Vila, carrer Cal Bisbe nombre 8, sobre el tema Cap a una església sinodal.
Escola Bàsica de Formació.
El proper dissabte 11 de desembre, segona sessió de l'Escola Bàsica, a partir de les 10 hores a la parròquia de Sant Martí des Mercadal.
Trobada per filles de postcomunió.
Serà el proper dissabte 11 de desembre, de les 10 a les 13:30 hores, trobada de grups de postcomunió es Mercadal.
Caravana solidària a Mó.
Dissabte 11 de desembre a les 11 hores, caravana solidària per diferents carrers de Mó per a recollir aliments i joguines per a les famílies més vulnerables.
Pregària familiar d'Advent dels Equips de la Mare de Déu.
La primera pregària serà dissabte 11 de desembre a les 20:30 hores a la parròquia del Carme de Mó i la segona diumenge 12 de desembre a les 17 hores a la parròquia Sant Rafel de Ciutadella.
Betlems i altres activitats de Nadal.
Convidam a les comunitats i parròquies que munten Betlem a comunicar els dies i horaris de visita al correu electrònic del Gabinet de Comunicació del Bisbat i també enviar la informació de concerts i altres activitats nadalenques que es preparin.
Arriben uns dies de festes amb varis ponts, uns dies de descans.
Però també uns dies per estar amb el Senyor, descansar i celebrar la festa de la Immaculada.
I tot el que passi a la nostra església els propers dies els explicarem la setmana que ve.
Per avui, això és tot per la nostra part. Adeu!